Porteres ha guanyat amb 396 vots del club, per davant dels candidats Àlex Talavera amb 370, Juanjo Isern amb 238 i Pep Palacios amb 23. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Sant Vicenç al dia.
Bon dia. El transport adaptat s'amplia per incorporar el transport a demanda. Ho poden fer servir les persones de Sant Vicenç dels Horts amb mobilitat reduïda reconeguda per desplaçaments esporàdics pels municipis metropolitans. Ara detallem com funciona aquest nou servei abans la resta de titulars. Em fa pànic la secundària és el títol de la conferència que oferirà aquesta tarda el cicle Eduquem en Família. S'adreça a famílies d'alumnes de 6è de primària que ja pensen com serà el curs vinent a l'institut. La Unió Esportiva Sant Vicenç puja a segona catalana. El primer equip va aconseguir l'ascens ahir al Camp de la Guàrdia amb un 7-2 davant l'Olesa i un ambient de festa a la grada. Continua l'avís preventiu per nivells moderats de micropartícules a l'aire per 7è dia consecutiu. La previsió del temps, la concreta, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Si la setmana passada destacàvem aquesta pujada de la temperatura, avui parlem d'aquesta baixada notable de la temperatura i que es notarà a partir de demà a mesura que avanci la setmana com la temperatura ha d'anar caient. Avui, en canvi, encara parlarem d'un ambient càlid amb una temperatura màxima que podrà enfilar-se entre els 29 i 30 graus en molts indrets de les comarques barcelonines. A més, ha de fer sol i sí que han d'arribar alguns núvols que puntualment deixaran el cel una miqueta més entaranyinat. També han de créixer algunes nuvolades en punts de muntanya, però que no han de descarregar ruixats, nuvolades també pròpies del bon temps. I el que dèiem, demà ja s'espera que tinguem el cel força més tapat, també s'espera precipitació i tot plegat ajudarà també a aquesta davallada de la temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Eva García. És dilluns 23 de maig. Ara posem Sant Vicenç al dia. El servei de transport adaptat s'amplia per fer-lo a demanda. Això vol dir que el veïnat vicentí amb mobilitat reduïda reconeguda podrà demanar transport adaptat per anar a serveis i equipaments. El vehicle els recollirà i els tornarà a casa. Amb aquest transport adaptat a demanda es volen atendre els desplaçaments flexibles, majoritàriament desplaçaments esporàdics i individuals, per qualsevol trajecte entre els municipis que formen part de l'àmbit del conveni de l'àrea metropolitana, l'Hospitalet i Barcelona. El transport a demanda s'assuma al transport adaptat regular que ja es presta a Sant Vicenç dels Horts i que trasllada les persones usuàries a serveis mèdics o a centres de treball i les torna a casa. Ara el servei s'amplia pels trajectes esporàdics i individuals gràcies a un conveni entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal. Les persones que vulguin sol·licitar transport adaptat a demanda han de presentar una instància a l'Ajuntament adreçada a serveis socials. Un cop la persona estigui donada d'alta, es podrà sol·licitar el servei per telèfon o per correu electrònic. El servei de transport s'ha de demanar amb una antelació mínima de 24 hores. El transport es fa des del domicili de la persona usuària o al lloc de recollida fixat fins al lloc de destinació. Em fa pànic la secundària. És el títol prou eloqüent de la conferència que oferirà aquesta tarda el cicle Eduquem en Família. Alumnes de 6è de primària i les seves famílies ja pensen en com serà el curs vinent a l'institut, un canvi d'etapa educativa i vital que convé preparar. La xerrada d'aquesta tarda oferirà estratègies i eines per fer costat als fills i filles en aquest procés. La xerrada online anirà a càrrec de Joan Carles Folia, mestre i coach. Joan Carles Folia, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
La conferència d'aquesta tarda s'adreça a les famílies. Quins temes es preveuen tractar? Què s'hi trobaran?
Bé, bàsicament, com una mica diu el seu títol, fa pànica secundària, els nois i noies es van trobant amb tot el que és la seva vida i el seu creixement, doncs en diferents graons i en diferents moments en què, bé, en què la vida no els hi posarà tan fàcil com seria allò, el record de la infantesa que tots tenim, no? I segurament un dels primers graons és aquest primer canvi, doncs, que tenen, que és el pas d'anar-se'n de l'etapa de primària, d'aquesta infantesa que han estat passant fins ara, a una cosa que no sé si els hi farà pànic, però segurament els hi plantejarà un cert neguit, com és canviar en molts casos d'equipament, sobretot d'amics, de nous enfocs, de nous mestres, de noves matèries, assignatures, i tot això, aquesta incertesa, doncs el que provoca és una certa situació d'això, de nerviosisme, i que també s'encomana, doncs, a les famílies. El que intentarem aquesta tarda és intentar, com tu deies, donar una sèrie d'eines, de reflexions, perquè aquest canvi, aquest primer canvi, que tampoc ha de ser una cosa molt gran, ha de ser una pujada suau, no? Doncs se'ls hi faci menys costós, i qualsevol neguit o incertesa que pugui aparèixer, doncs es pugui treballar amb temps i amb la suficient tranquil·litat perquè quan arribi el moment doncs estiguin preparats.
I per l'experiència, on acostumes a trobar més pors, als infants, a aquests preadolescents o a les seves famílies?
Tot depèn, perquè clar, jo abans quan comencem la xerrada intento fer una aproximació abans de que arribi el canvi, no? Perquè tot depèn de com han estat educats aquests nois i noies. Jo sempre, quan faig les meves conferències, no només aquesta del canvi de primària a secundària, sinó com ajudem a créixer els nostres fills, o per exemple ara fins i tot el tema de les pantalles des que són petits, jo sempre explico a les famílies que és molt important que des que portem els nens al món, des que són molt petits, hem de ensenyar-los, doncs, a encarar la vida d'una manera, doncs això, una manera alegre, amb confiança i sense cap por, progressiva i adaptada a l'edat de cada nen, val? Llavors, jo diria que hi ha molts nens que, si els pares i mares han fet bé la feina, doncs aquest canvi el suavitzen molt, el relativitzen molt, no? I és veritat que hi ha alguns nois, doncs, que potser han estat educats amb una certa sobreprotecció, no? Potser hem estat massa sobre ells i els hem protegit més del que tocava, amb 4, amb 5, amb 6, amb 10 anys, no? I clar, quan arriben aquest primer canvi que requereix una certa autonomia, doncs hi ha nois, doncs, que ho passen més malament. Per tant, en el cas dels nois i noies, dels joves, cal veure com han estat educats des que són petits. I els pares, doncs clar, els pares sempre volem el millor pels nostres fills, no? I volem, doncs, bàsicament que no pateixin i que tot els hi sigui relativament tranquil, no? I també, bé, hi ha pares, doncs, que entenen que aquesta petita frustració, aquest neguit que puguin tenir ara, doncs que serà bo pel seu creixement, i hi ha altres que ho porten pitjor, i que voldrien també que els seus fills no tinguessin aquest neguit, no? Però jo sempre els explico als pares, és necessari que els nostres fills tinguin pors, neguits, perquè s'han de preparar per una vida que després, quan siguin adults, quan siguin més grans, de pors i de neguits en tindran força, i per tant és molt interessant que ja aprenguin aquestes situacions des de ben petits.
Clar, veiem que és una feina de llarg recorregut, que no és que hagi d'arribar ara just quan s'està acabant el curs sisè i s'espera ja l'entrada a l'institut al setembre, però en aquest moment quins consells es pot donar a l'alumnat que començarà la secundària el curs vinent i a les seves famílies? Els consells més bàsics que segur que es desenvoluparan aquesta tarda.
Clar, tu ho deies, eh? Vull dir, no depèn només de... Tot i que les famílies que ens escoltaran aquesta tarda són la majoria de cicle superior, per tant, de 5è i de 6è, que els seus fills ja tenen la secundària molt a prop, o alguns ja, d'aquí quan passi l'estiu, val? Però tu ho deies, és un tema de recorregut, de com ho hem fet des de petits. En tot cas, arribat a aquest punt, sí que hi ha algunes coses que els pares se'ls hi pot dir perquè la cosa, doncs, sigui més tranquil·la. I la primera és un enfoc d'aquest canvi, no com un repte insuperable, perquè de vegades escolto pares, sobretot de nens de sisè, que els diuen, ui, sisè és una cosa, eh? I ara quan arribis a l'ESO, quan arribis a secundària, veuràs que tot es complica i tal. Llavors, que a l'enfoc que els donen els pares als seus fills de com ha de ser aquesta secundària, aquest canvi, és una mica com pessimista, negre, tenebrós, no? Jo penso que la manera com ens hem d'adreçar a les nostres fills és com que el repte que se'ls planteja, aquest canvi, és un repte ple d'oportunitats. El fet de que canviïn d'amics, de que canviïn de mestres, de que canviïn de moltes coses, doncs això no ho han de veure en cap cas com una cosa negativa, al contrari, sinó superpositiva, que és una mirada àmplia, un ventall enorme de possibilitats que tenen i que són necessaris pel seu creixement. Per tant, la manera com plantejarem els nostres fills aquesta entrada a la secundària ha de ser com un nou enfoc ple d'oportunitats. Això per un costat. I per un altre costat, jo penso que és molt interessant el que en diem sempre la familiarització. És a dir, si tu un nen no ha tingut cap referència del que és anar a l'institut i l'agafes ara acabarà a sisè i l'agafes l'any que ve i el poses a dins de l'institut, que realment hi ha coses molt diferents. Pensa que en un institut conviurà aquest nen de primer d'ESO amb nois que estan a punt de sortir de segon de batxillerat i que tenen 18 anys. Clar, entre un nen de 13 i un nen de 18, i a més en una època complicada com és l'accés a l'adolescència i el pas per l'adolescència, doncs això pot provocar un petit dalt a baix. Llavors, familiaritzar, què vol dir? Agafar els nostres fills a sisè i anar a fer passejades per davant de la porta de l'institut, que vegin que, per exemple, a la porta de l'institut doncs hi ha gent que fuma, hi ha gent que s'abraça, que es fan petons, coses que potser les escoles de primària no passen, però que sí que passen a les portes dels instituts, no? I a partir d'aquí, doncs, sempre intentar trobar referents que abans de que el nen arribi a la secundària, entri a l'institut, algú els hi pugui explicar, que això pot ser un cosí que sigui més gran i que hi hagi passat per aquesta situació, un amic de la família que també sigui un any o dos anys més grans i que també hagi passat per aquí. És a dir, buscar la manera de familiaritzar i d'anar explicant coses que els nois i noies es trobaran quan arribin en aquest moment.
Clar, tenir germans o germanes grans facilita molt, no?
Facilita. Sí, facilita molt perquè una mica tens l'experiència ja passada a casa, no? Hi ha algú que és de molta confiança perquè és el teu germà, doncs et pot donar una informació molt, molt vàlida, no? Perquè els pares ja ho intentem, però els pares fa molts anys que no anem a l'institut, no? I era un institut totalment diferent al d'ara, no? Han canviat moltes coses. Tenir una persona que ja la tens a dins del mateix institut o d'una altra, però més o menys les coses són les mateixes, i que et pugui dir, doncs mira, et trobaràs amb això, o amb aquell mestre, o la manera de treballar, a sisè fèiem una sèrie de coses que ara aquí no farem una altra, allà et demanàvem fer esquemes, aquí et demanàvem fer mapes conceptuals, jo què sé, vull dir, algú que et pugui anar donant pistes del que t'aniràs trobant amb les relacions socials, no? El fet que el primer dia, potser quan entrin els petits, doncs els més grans et miren, com vulguem dir, mira, arriba als nous de l'institut. Coses que si tu algú te les ha explicat i ja no és allò que te les esperes i te les trobes de sobte, doncs et poden ajudar molt a suavitzar una situació que ja us dic, que li hem posat la paraula pànic perquè semblava que com a títol estava molt bé, però que el que intentem justament en aquesta conferència famílies és que el pànic es quedi molt, molt, molt lluny dels interessos que tenim amb el canvi, no?
Doncs no voldria acabar sense una reflexió així més de llarg abast, perquè quan es va implantar l'ESO, un dels debats que sí. Hi havia era precisament el pas dels nens i nenes a l'institut als 12 anys. Hi havia qui considerava que eren massa joves, encara nens, no?, i nenes que entraven a l'adolescència en aquest canvi d'ambient, amb la perspectiva dels anys, que ja fa al voltant de 30 anys d'educació secundària obligatòria. Què en pensa?
L'educació de la secundària obligatòria va ser una gran aposta que va fer l'Estat per canviar algunes coses, no? I com a plantejament inicial estava molt bé perquè era sobretot treballar temes de diversitat, intentar disminuir fins i tot les ràtios a nivell d'agrupaments flexibles, és a dir, intentar treballar a cada nen, que és el que intentem sempre des de l'educació, cada nen com una flor. És un sistema agrícola, jo sempre dic això, no és com un sistema industrial, que tots els nens entren per una porta, tots són iguals i el producte final ha de ser igual, sinó que el que s'intenta és que cada nen sigui educat en funció de les seves competències, les seves habilitats i els seus ritmes d'aprenentatge. Per tant, l'enfoc de l'ESO era un bon enfoc. Jo penso que es va avançar amb aquesta idea de que els nois acabessin sisè a la primària i aquest a l'antic setè i vuitè, que ara és el primer i segon d'ESO, clar, que aquests nens anessin, jo penso que amb una edat encara un pèl temprana, una mica primerenca, arribàvem a una situació on es combinaven els nens petits, aquests nens de 13 anys, amb nois de 17, de 18. Semblava que aquí hi ha un xoc, que jo continuo veient encara quan em moc per als instituts, és un xoc massa prematur. Tant és així que ara els nois, sempre ho diuen, no? I és una cosa que es diu molt al carrer, és que ara s'ha avançat tot molt, no? I ara els nois i les noies fan coses que les generacions anteriors les feien potser una mica quan eren més grans, no? I és cert, ha passat això. Per tant, com tot a la vida, la secundària obligatòria ha tingut moltes coses bones en quant als enfocs, però hi ha hagut alguna que jo penso que hem anat un pèl enrere per aquesta situació que et deia. Jo penso que hem volgut fer massa grans, hem fet massa grans els nens, hem escurçat una mica aquesta infantesa, aquesta etapa de la primària, que a mi em semblava que era necessària i potser ens hem precipitat en canviar-los. Però més enllà d'això, i com tu deies, després de 25 anys de secundària obligatòria, penso que el resultat final és prou bo com per donar-la per bona. Amb matisos, això sí, hauríem d'haver potser fet alguna cosa diferent, però si haguéssim de posar una nota, doncs li donaríem un aprovat alt, no sense arribar al notable, però un aprovat alt.
Entesos. Doncs conferència online en fa pànic la secundària aquesta tarda a 6:15. Les inscripcions s'han de fer també online. L'enllaç el trobareu a les xarxes socials i al web de l'Ajuntament per fer la reserva per assistir a aquesta conferència online amb Joan Carles Folia, mestre i coach. Moltes gràcies. Bon dia.
Gràcies a vosaltres per tot. Gràcies.
38 persones es van oferir per donar sang divendres passat a Can Comamala. El Banc de Sang i Teixits portava a Sant Vicenç una de les seves campanyes de donació periòdiques i només durant la tarda de divendres els 38 oferiments es van concretar en 33 donacions de sang. Per una d'aquestes persones va ser la primera donació de sang. Segons indica el Banc de Sang, es podran beneficiar d'aquestes 33 donacions 99 pacients. Les obres del col·lector d'aigües afecten aquesta setmana la zona entre els carrers d'Àngel Guimerà i Torres i Bages. Els treballs se centren des d'avui a creuar el nou col·lector sota la via del tren. Les obres afecten el trànsit de vehicles, un tram del carrer d'Àngel Guimerà queda sense sortida, amb l'accés limitat pel carrer Indústria. Es garanteix l'accés als guals permanents i el pas de vianants. Aquesta nova fase de les obres del col·lector és previst que duri fins divendres dia 27. Càntics, balls i fins i tot focs d'artifici es van sentir ahir al camp de la Guàrdia per celebrar l'ascens de la Unió Esportiva Sant Vicenç a Segona Catalana. Aquest ambientàs és perquè el primer equip del club va guanyar l'Olesa per 7-2 i la temporada que ve jugarà a Segona Catalana després de quedar campions del grup 8 de Tercera Catalana. Ahir va estrenar el marcador Cristian Delgado al minut 15 i al minut 20 arribava el segon gol dels vicentins amb Sergi Serés. L'Olesa va aconseguir empatar a 2 als minuts 39 i 46, però la Unió ja no va deixar respirar els olesans amb un recital de 5 gols que van deixar el marcador final 7-2. Sergi Serés i Rashid El Amrani van marcar 2 gols cadascun. La resta de gols van ser de Delgado, Saldanya i Pol Font. El president del club, Juan Carlos Ávila, celebra l'ascens i destaca el suport de l'afició.
Y el ascenso, pues bueno, es lo más bonito que nos podía pasar después del sufrimiento del año pasado, ¿vale? También hay que reconocer el apoyo incondicional que tuvimos desde la grada. Desde una hora antes del partido y media hora después del partido seguían los chicos animando y celebrando el ascenso. Y bueno, y agradecer también mucho el apoyo recibido desde el ayuntamiento, porque la verdad que desde el primer día han confiado en nosotros, en las personas que estamos ahí detrás trabajando, y gracias a ello ahora mismo tenemos un ascenso muy deseado a Segunda Catalana, y lo único que pido para el pueblo es que esto no se acabe aquí, que sigamos luchando e intentando subir lo más alto posible. Muchas gracias a todos.
Doncs moltes felicitats a l'equip, per descomptat, i a tot el club.
Ràdio Sant Vicenç.
La jugadora de l'handbol Sant Vicenç, Raquel Moré, fitxa pel Club Balonmano Elche a la Lliga Guerreras Iberdrola, segons ha fet públic el club vicentí fa poca estona. Moré ha acabat la temporada a la Divisió d'Honor Plata en el novè lloc de màximes golejadores del grup C i és habitual a les convocatòries de la selecció espanyola júnior. Amb el fitxatge de Raquel Moré ja són 7 les jugadores sortides de l'handbol Sant Vicenç que arriben a la màxima categoria de l'handbol espanyol. Sens dubte, una gran pedrera de jugadores. I en bàsquet, aquests són els aplaudiments que ahir rebia Sergi Baldó al pavelló de Sant Josep. El jugador que més cops ha vestit la samarreta del bàsquet Joventut Sant Vicenç es retira després de 33 anys com a jugador. A les xarxes socials del club ja han dit que l'homenatge a l'eterno capitán comença avui. Més esport i salut. Els carrers vicentins es van omplir ahir d'esport, de salut i de festa gràcies a la participació de centenars de dones i nenes a la CACO, la cursa de caminar i córrer. El més important d'aquesta cursa és participar-hi i sobretot crear hàbits de vida saludable, però també hi ha podi per a les més ràpides. A la categoria general, la guanyadora de la CACO als 5 quilòmetres ha estat Maitiña Pérez González amb 23 minuts 24 segons. Segona posició per Maria Beltrán Trancas a Sant Pere, amb 23 minuts 47, i tercer lloc per Eva Rocaboza, 24 minuts 28 segons. A la categoria infantil, la nena més ràpida en córrer un quilòmetre ha estat Salma Manzano, 7 minuts 13 segons, segona posició per Arlet Font i tercer lloc compartit per Lia Ferrés i Laia Ferrés. Alumnes de segon d'ESO de l'Institut Gabriela Mistral han incorporat el podcast a la seva feina a classe. Aquest format radiofònic viu un moment d'or, cada cop compta amb més oients i alguns centres educatius aprofiten les funcions pedagògiques de la ràdio i opten per fer els seus propis continguts. En l'enregistrament dels podcasts, l'Institut ha comptat amb el Servei Tècnic de Ràdio Sant Vicenç. En parlem amb Rubén Rodríguez, professor del Gabriela Mistral. Bon dia, Rubén.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya una petita representació dels 120 alumnes de segon d'ESO del Gabriela Mistral. Són Mauro Zaporta. Bon dia, Mauro.
Hola, bon dia.
I Dana Picanyol. Bon dia, Dana.
Hola, bon dia.
Doncs bé, el projecte es diu Fem un podcast. Va començar a principis de març i ja heu gravat tots els podcasts. Com ha anat? Què heu fet al llarg d'aquest projecte?
Hem estudiat els textos periodístics, com la notícia, l'entrevista i l'opinió, i aquests són els únics que hem triat.
I heu fet continguts molt variats, oi? Hi ha entrevistes, hi ha notícies, hi ha reportatges. Com heu fet aquesta tria tant de format dins del podcast com de contingut?
Hem fet taller de ràdio per canviar escrit per oral.
O sigui, primer hem fet la part escrita i per grupets de 3 o 4 han triat què volien fer, una notícia, doncs quina volien fer, una entrevista, qui volien entrevistar, i o si volien donar una opinió sobre el que fos, vale? A nivell escrit. Per exemple, hem fet entrevistes doncs, al pare d'un alumne que és conductor d'ambulància, si van pensar que seria interessant, o a una professora que és d'origen rus, i amb això, amb l'esclat de la guerra d'Ucraïna, doncs vam tenir algun problema amb comentaris d'alumnes per ser russa. També m'ha entrevistat a la mare d'un alumne que és cantant. Bueno, han triat una mica com ho han volgut fer i ho han escrit tot. I després, el que ha dit el Mauro... Mira, Mauro, li pots explicar una mica a l'Eva què és això del taller de ràdio per canviar el que havies escrit a oral?
Pues hem fet com una notícia i una entrevista i la vam fer... O sigui, va venir un senyor i la vam fer oral, la vam llegir.
Que ens va explicar com la notícia escrita no és igual que l'oral. Per exemple, tu, Dana, del que havies escrit, vas dir exactament el mateix al podcast o ho vas haver de retocar una mica?
Ho vaig haver de retocar, perquè no es podia dir frases negatives i nosaltres teníem moltes frases negatives, frases molt llargues, les vam escurçar una mica i vam fer la notícia més curta.
Exacte, el llenguatge radiofònic té les seves particularitats i és important seguir-les, tenir-les en compte. Vosaltres havíeu fet ràdio o algun podcast alguna vegada?
No, aquesta és la primera vegada que jo ho vaig fer i em va semblar molt bé.
D'acord.
Jo, al Colen sí que vaig fer a cinquè de primària.
Aula Dial, no?
Aula Dial.
Sí.
Sí, sí, bona pedrera. I per què us vau decidir per aquest format, per fer podcast, per incorporar aquesta eina a la dinàmica de la classe?
Bueno, això ho vam planificar per practicar l'expressió escrita i oral en llengua catalana. La gran majoria dels nostres alumnes són castellanoparlants i vam pensar que seria una manera engrescadora que s'animessin a practicar el català.
Durant els pròxims dies podrem escoltar a Ràdio Sant Vicenç una selecció d'aquests podcasts. 120 alumnes agrupats per parelles o trios donen molt de contingut, així que escoltarem una selecció, així que la feina classe tindrà també difusió per la ràdio municipal. A l'institut feu alguna tasca més al voltant dels podcasts que heu gravat? Heu treballat el producte final un cop s'ha enllestit?
Ho hem escoltat a classe i ho hem estat parlant.
Quin balanç en feu? Què heu acabat comentant? Escoltant els vostres propis treballs i els dels companys i companyes.
Coses a millorar, coses que ho hem fet bé.
A tu què t'ha semblat, Mauro?
Molt bé.
Una bona experiència?
Sí, em va agradar molt i ho tornaria a fer una altra vegada.
I què penseu que us ha aportat? Què heu après, què heu practicat fent aquesta feina?
Pues no a entrebancar-nos a dir en paraules i a resumir textos més fàcilment.
Com ha dit el Mauro, això i a saber més del tema que hem parlat.
Clar, perquè heu hagut de buscar informació, no?
Sí.
D'acord. Us ha semblat complicat?
No.
No ha sigut massa difícil, perquè jo controlo el català.
Molt bé. Més enllà de fer aquest taller de ràdio amb aquest professional que us va donar algunes eines, no?, per fer un podcast, per dominar el llenguatge radiofònic, us heu fixat en algun referent? Heu escoltat algun podcast habitualment o escolteu algun programa de ràdio?
Podcast a l'Spotify sí, però programa de ràdio no.
I quins podcasts? Digues, sí.
Hi ha un podcast que he escoltat de White Project, però res més.
I tu, Dana, quin podcast escoltes?
No sé, gent parlant de diversos temes, no sé.
D'acord, va saltant, no?, segons el que proposa Spotify.
Sí.
Ara el podcast s'ha posat de moda, cada cop és més popular entre els joves, però el Gabriela Mistral ja teniu algunes experiències en ràdio. Recordo de fa anys alguns treballs de síntesi en ràdio, per exemple. Rubén, què té la ràdio i què té ara el podcast que ho fa atractiu, que ho fa útil per l'alumnat, per l'aprenentatge?
Home, és molt llaminer anar a la ràdio, tota la parafernàlia de la ràdio els motiva molt i, a més, el fet de fer-ho públic és una pressió en positiu per esforçar-se i fer-ho bé.
Una motivació, no?
Mm-hmm.
Doncs moltes gràcies també per comptar amb Ràdio Sant Vicenç per aquest projecte. Fem un podcast amb l'alumnat de segon d'ESO de l'Institut Gabriela Mistral. No sé si voleu afegir alguna cosa més o comentar alguna experiència més.
Bueno, jo per part meva no, agrair molt a la Dana i al Mauro que hagin acceptat treure's una estona de pati per poder venir aquí a donar la seva opinió.
Sí, perquè ho estem enregistrant en aquesta estoneta de pati. Així que no us entretinc més. Rubén Rodríguez, professor del Gabriela Mistral, Mauro Zaporta, Dana Picanyol, alumnes de segon d'ESO del Gabriela Mistral. Moltes gràcies i escoltem al llarg dels pròxims dies, escoltarem aquí al Sant Vicenç al Dia una selecció d'aquests podcasts que heu gravat tot el curs de segon d'ESO del Gabriela. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
De res. Gràcies a tu, Eva. Adéu.
Bon dia.
Sant Vicenç al dia.
Doncs fins aquí aquest Sant Vicenç al dia que ens fa estrenar la setmana. Nosaltres tornem demà a partir de la una amb l'actualitat vicentina i també amb les aportacions de l'alumnat de segon d'ESO, del Gabriela Mistral, com sentíem. Gràcies i que vagi bé la jornada. Fins demà.
bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito.
Amistat. Ho trobaràs a les portes obertes del Bàsquet Joventut Sant Vicenç. Per infants i joves a partir de 6 anys. Tot el bàsquet que vulguis dimecres i divendres a partir de 6:15 al Poliesportiu de Sant Josep.
I molt més bàsquet per gaudir de l'estiu. Ja us podeu apuntar al casal d'estiu del Bàsquet Joventut Sant Vicenç. Es farà a l'Escola Sant Antoni i ve carregat d'activitats. Piscina, jocs, psicomotricitat, excursions i molt de bàsquet. Casal d'estiu per 45 euros la setmana.
Més informació al Bàsquet Joventut Sant Vicenç.
sanvibàsquet@gmail.com i al 651-41-74-77.
Escoltes Ràdio Sant Vicenç.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre tot allò que ens importa. A la República tens la paraula amb Alfons Bec, els dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Vicenç.